Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, fent un repàs als titulars que marquen l'actualitat d'aquest divendres 8 de setembre i ho fem amb Tanit Casado. Tanit, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí al Parlament, Montserrat Candini, no ha rebut de moment cap advertiment del Tribunal Constitucional sobre la possibilitat que cometi un delicte si col·labora amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Un advertiment que el TC ha enviat als 947 alcaldes de Catalunya. En declaracions als matins de TV3, Candini ha dit que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya estan acostumats a les amenaces constants per part de l'estat espanyol.
La diputada maresmenca del PSC, Alicia Romero, ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió que les últimes 48 hores al Parlament de Catalunya han estat històriques, però diu des del punt de vista negatiu.
Segons ella, una majoria parlamentària que no té el suport majoritari a nivell social ha decidit imposar les seves idees saltant-se a la legalitat catalana recollida a l'Estatut i a la Constitució. Diu que hem entrat en un panorama totalment desconegut en democràcia.
I unes 600 persones viatjaran amb els autobusos de l'ANC, Calella per la Independència, a la manifestació de Barcelona de l'11 de setembre.
A 4 dies per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, Calella per la Independència ha programat una sèrie d'activitats tant pel dia 11 com pel dia 10. Continuen els mateixos projectes dels darrers anys. Pel dia abans, diumenge 10, està previst la marxa de torxes. Aquest és el 6è any consecutiu.
Els treballadors del transport sanitari de l'Alt Maresme i també de les comarques gironines han començat aquesta passada mitjanit una vaga de 24 hores que es convertirà en indefinida a partir d'aquesta propera mitjanit. Ho fan després de les 3 jornades d'aturades parcials que s'han fet a l'agost i l'última, la de divendres de la setmana passada.
Segons el portaveu del comitè de vaga, Joan Ramon Rodríguez, ahir la tarda es va fer una trobada informal amb els responsables de l'empresa, amb Transport Sanitari de Catalunya, que va acabar sense cap acord. Segons ell, va ser una reunió per perdre el temps.
I avui connectarem amb la nostra unitat mòbil instal·lada a l'Ajuntament Vell per saber com va la marató de donació de sang.
Els responsables del Banc de Sang i Teixit s'han posat com a fita a arribar a les 300 donacions al llarg de tot el dia d'avui. Recordem que la marató s'ha posat en marxa a les 10 del matí de manera ininterrompuda fins a les 10 de la nit. Amb l'Aleix Durant sabrem quin és el marcador de donants a aquesta hora.
L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, Montserrat Candini, no ha rebut de moment cap advertiment del Constitucional sobre la possibilitat que cometi un delicte si col·labora de manera activa amb el referèndum de l'1 d'octubre.
Un advertiment que el TC ha enviat als 947 alcaldes de Catalunya. En declaracions als matins de TV3, Candini ha dit que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya estan acostumats a les amenaces constants per part de l'estat espanyol.
No, la veritat és que no ho he rebut encara formalment. De tota manera, pensi una cosa, si una cosa estem avasats als alcaldes i alcaldesses per part de l'Estat és estar permanentment amenaçats per no complir el dèficit pressupostari i per tant no incrementar despesa, tot i que independentment de que no tingués un deute gran, amenaçats per no contractar, doncs diguem, gent per poder donar serveis a la nostra ciutadania i amenaçats moltes vegades amb aspectes tan socials com no complir tot allò que té a veure doncs amb el decret de la pobresa energètica. Per tant, normalment els diàlegs que ens mantenen per part de l'Estat amb els alcaldes i alcaldesses sempre és el de l'amenaça. Estem una miqueta, diguem, avasats en aquest sentit.
Montserrat Candini ha destacat que no farà cap pas enrere. Segons ella, el més dolorós seria no complir amb el que ha promès davant dels seus conciutadans.
De cap de les maneres. Pensi que a mi em podrà treure l'estat d'alcaldessa, però el que realment fos dolorós és que em tragués la meva ciutadania per no haver complit, diguem-ne, doncs, la meva promesa davant dels conciutadans. Perquè al cap i a la fi estem en un moment absolutament històric, però sobretot també és bastant perplex que el que pretenem és posar urnes, tractar les urnes com si fossin, doncs, diguem-ne, quelcom que fos de delicte, però jo em trobo en ciutadans de la meu municipi, doncs de Calella, que em diuen, ciutadans que votaran que no, que em diuen, alcaldessa, jo vull anar a votar, i votaré no, vull que ho sàpigues, però jo vull anar a votar.
L'alcaldessa de Calella considera un contrasentit que ara que tant es fomenta la participació ciutadana i, per exemple, els pressupostos participatius o la corresponsabilitat ciutadana, no es deixi anar a votar. Ella té confiança plena en el govern de la Generalitat i sap que no es posarà en risc ningú pel fet de permetre la celebració del referèndum.
Plena confiança amb el govern de la Generalitat i plena confiança també en tots els mecanismes que està preparant i que preparen, en tot cas, perquè pugui ser doncs, un referèndum legal, vinculant i transparent. Jo sí que li puc dir que pel que fa concretament doncs, a la ciutat de Calella, exactament els mateixos locals ja estan previstos i doncs, persones que ja s'han dirigit per fer doncs, de voluntaris, però representants, en tot cas, de la administració i en són uns quants. Per tant, la gent que té molt sentit de comú sap que sobretot, fer el ridícul seria no deixar que la gent pogués donar la seva opinió.
Montserrat Candini ha reconegut que les dues sessions del ple del Parlament de Catalunya en què s'han aprovat la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica han estat històriques.
Doncs també parla d'històriques, però des d'un altre punt de vista, concretament des del punt de vista negatiu. En aquest cas ho diu la diputada maresmenca del PSC, Alicia Romero. Ens ho ha dit avui en declaracions a Ràdio Calella Televisió. Diu que les últimes 48 hores al Parlament de Catalunya han estat històriques, però des del punt de vista negatiu.
Segons ella, una majoria parlamentària que no té el suport majoritari a nivell social ha decidit imposar les seves idees saltant-se la legalitat catalana recollida a l'Estatut i la Constitució. La diputada socialista ha explicat que els grups parlamentaris de JxSí i la CUP volen crear un nou ordre jurídic amb una majoria absoluta quan per modificar l'Estatut es necessiten 2/3, és a dir, una majoria qualificada per garantir l'estabilitat de la democràcia. A més, amb l'aprovació de la llei del referèndum i de la transitorietat jurídica, els seus impulsors s'han saltat els drets de tots els diputats de la cambra, una situació que Romero considera molt greu.
Això que han fet és greu i, a més, ho han fet saltant-se els drets dels diputats perquè el procediment que han emprat és un procediment ràpid que evidentment, elimina alguns dels tràmits legislatius que, a més a més, demana qualsevol llei, però aquestes encara més, no són lleis importants i, a més, no això li ha dit només el grup socialista, sinó que li han dit els lletrats del Parlament i li ha dit el Consell de Garanties Estatutàries que hi ha drets als diputats que no pot liquidar, com ha estat, per exemple, la petició que té dret tot grup a demanar al Consell de Garanties Estatutàries, que és el garant de que les lleis compleixin la legalitat.
Alicia Romero creu que el futur a nivell polític és incert. No saben què passarà davant d'un programa, diu, desconegut fins ara en la democràcia.
Un moment normal, amb una certa normalitat, doncs, per a tindre constitucional suspens una llei, aquesta no s'aplica, però sembla que el govern de la Generalitat ha decidit que la tirarà endavant, malgrat que és veritat que és contrari a l'Estatut i contrari a la Constitució. Hem entrat realment en un panorama totalment desconegut. Això no havia passat en democràcia i, per tant, doncs no ho sabem. Sincerament, no sabem què és el que pot passar. En aquest sentit, doncs, el Tribunal Constitucional ja ha actuat i esperem ara que també el govern de l'Estat actuï en política, que al final doncs, és com s'han de solucionar els problemes polítics. No? Però ja fa massa temps que no es donen solucions i, per tant, aquí estem.
Tanquem aquest bloc dedicat en aquest cas al procés, parlant de la diada del proper dilluns, de l'11 de setembre. Unes 600 persones viatjaran amb els autocars de l'ANC de Calella per la independència a la manifestació convocada a la capital catalana per dilluns.
A 4 dies per la diada de Catalunya, l'11 de setembre, Calella per la independència ha programat una sèrie d'actes tant pel dia 10 com pel dia 11. Continua el mateix projecte dels darrers anys. Pel dia d'abans, diumenge 10, està previst la marxa de torxes. Aquest és el 6è any consecutiu.
Programem la marxa de torxes. Si no recordo malament, és el 6è any consecutiu que la fem. Consisteix en ja la concentració a partir de 8:45 del vespre a la plaça de l'Ajuntament i aleshores es fan el recorregut amb les torxes. Sortint de la plaça de l'Ajuntament, han agafat el carrer Església i fins al carrer Cervantes i la plaça de Catalunya. En allà doncs, hi haurà la lectura del manifest i després doncs, fem un revetlla, fem sopar, revetlla i ball amb el grup, amb el duetària. Això és el que seria el que correspondria en el diumenge, dia 10 de setembre.
Això ho ha dit Josep Barri, de Calella per la independència. Pel dia de la diada segueixen els actes institucionals fent l'ofrena del monument de Rafael Casanovas a la plaça de Catalunya. Unes 600 enfilaran cap a Barcelona amb els 8 autocars que ha organitzat ANC i la Calella ho faran a 2:15 per arribar a la concentració dels carrers Aragó i Passeig de Gràcia. La sortida dels autocars es farà des del pàrquing carrer Tramuntana als apartaments Toica. Ho explica Josep Barri.
Bé, aquests 8 busos seran pràcticament tots segur ja de 72 places, per tant doncs, estem parlant de 570 persones les que aniran a aquests busos. Tinguem en compte també que a Calella, com a mínim, el PDeCAT també organitza, crec que un autobús, no sé, sí, un autobús, per tant també ja seran 70 persones més, passant entre 600 i 700 persones només en autocars.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els treballadors del transport sanitari de l'Alt Maresme i de Girona han començat aquesta passada mitjanit una vaga de 24 hores que es converteix en indefinida a partir d'aquesta propera mitjanit. Ho fan després de les 3 jornades d'aturades parcials que s'han fet a l'agost i l'última, la de divendres de la setmana passada.
Segons el portaveu del comitè de vaga, Joan Ramon Rodríguez, ahir la tarda es va fer una trobada informal amb els responsables de l'empresa, amb Transport Sanitari de Catalunya, que va acabar sense cap acord. Segons ell, va ser una reunió per perdre temps.
Esperant per part nostra de que portessin alguna proposta interessant per tal de desencallar la convocatòria de vaga, no ha sigut així. Ha sigut més aviat un intent de fer-nos una mica perdre el temps de cares a la preparatòria de la vaga de demà d'aquesta nit, que passa de ser parcial a indefinida a partir de les 12.
Joan Ramon Rodríguez ha explicat que els serveis mínims fixats per l'aturada indefinida són superiors als decretats durant els 3 divendres que ha durat la vaga parcial, ja que van ser del 85% i van servir per garantir les assistències urgents i emergències, així com els traslladats dels pacients que han anat a l'hospital per fer hemoidàsis o per rebre tractaments oncològics com la quimioteràpia o la radioteràpia. Empresa i treballadors s'emplacen a una nova trobada durant la propera setmana.
Bé, ens hem emplaçat amb una mena de trobada la setmana que ve, una trobada fora de l'àmbit que considerem oportú, que és el Departament de Treball. No s'ha pronunciat més l'administració en aquest sentit. Consideràvem que el CatSalut i el SEM havien de dir la seva. Fins ara no estem contents amb la posició que ha tingut l'administració, ni el departament, ni el CatSalut, ni el SEM. Així doncs, la vaga continua de caràcter ja indefinit a partir d'aquesta mitjanit i afectant uns serveis mínims que considerem màxims d'un 90% d'afectació en el servei de salut pública.
Els membres del comitè de vaga han estat també al Parlament de Catalunya, on s'han reunit, ho feien ahir, amb els diputats de Catalunya Sí que es Pot per exposar-los les seves reivindicacions.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ja fa gairebé 4 hores que ha començat aquesta marató de donació de sang, que ho ha fet a l'Ajuntament Vell de Calella. Tenim una unitat mòbil amb l'Aleix Durant. Aleix, bon dia.
Molt bon dia, Emili.
Quina és la situació que es viu en aquests moments?
Doncs mira, ara déu-n'hi-do, la gent que està entrant per pujar a donar sang. I nosaltres ara estem, Emili, amb la Sílvia Delgado, que és promotora del Banc de Sang i Teixits aquí al Maresme. I ens explicarà una miqueta com s'està vivint aquesta jornada, una jornada de donació de sang, podem dir, amb ambient festiu, Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, hem començat molt bé, a primera hora venia bastanta gent, ara sempre al migdia, a l'hora de dinar, sol haver-hi un parón, tot i que nosaltres continuem rebent gent i treballant, no parem, però és habitual que al migdia doncs vingui menys gent. Ara portem 80 donants, l'última actualització que l'acabem de fer, i esperem i desitgem, que és lo normal, que a la tarda doncs puguem com a mínim duplicar les xifres que portem ara.
El repte d'enguany és arribar a les 300 donacions. Creus que s'assolirà aquesta xifra o ens quedarem a prop?
Jo crec que ens quedarem a prop. Ojalà m'equivoqui, però em sembla que el fet de que molta gent hagi adelantat la seva donació pels atemptats de Barcelona, molta gent, va haver-hi un desplegament, la gent va treballar el triple d'un dia normal, es van fer el triple i quadriple de donacions. De fet, vam donar un missatge de que no calia més sang, que la gent anés regulant les seves donacions, tota aquella gent que de molt bona fe i ajudant, no?, va adelantar la seva donació, avui no podrà donar sang i segurament afectarà una mica els resultats. Al final tot és igual, en el sentit de que el que importa és tenir les donacions suficients per cobrir les necessitats hospitalàries.
Perquè recordem, després de donar sang, quant temps has d'esperar abans de poder tornar a fer una segona donació?
Les donacions han d'estar en un interval de 2 mesos mínim d'entre donació i donació. Els homes poden donar 4 cops a l'any i les dones 3. Normalment no, la gent no ajusta tant, sinó que s'espera una mica més i fa entre 2 i 3 donacions. Però aquest temps mínim, en el cas dels atemptats, no ha passat encara, i per això deia que la gent que va decidir doncs fer la seva aportació després dels atemptats no podrà fer, però són 2 mesos.
Quin és el grup sanguini que més es necessita? És a dir, quin grup de sang és el més necessitat pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya?
Aviam, sobretot dic que tots els grups són necessaris i que tothom vingui, perquè ningú pensi que perquè nomenem un grup no cal que vingui aquella persona que no en té, perquè llavors acabaríem nomenant l'altre grup. Sí. El grup minoritari a Catalunya és el zero negatiu. El zero negatiu només el té un 8% de la població de Catalunya, que és un percentatge baix, i això li hem de sumar que és el donant universal, és a dir, és el donant que pot donar a tothom i que no li provocarà rebuig a la persona que rebi aquesta sang. Llavors és un donant molt preuat per nosaltres i que fem servir sobretot en situacions molt crítiques. Per exemple, un atemptat, un accident, on una persona està perdent molta sang, li has de fer una transfusió urgent i no pots estar mirant compatibilitats de grups sanguinis, sabem que el zero negatiu serà una sang que aquella persona que de manera urgent la necessita no la rebutjarà.
Doncs precisament tenim amb nosaltres, que acaba de baixar fa un moment, a un donant que es diu precisament igual que jo, es diu Aleix. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Aleix, ets donant habitual de sang?
Sí, normalment sí. El que veig que podem anar a donar sang, cap allà anem.
Quines sensacions tens quan estàs donant sang?
Bones, vull dir, fan la punxada, però aquesta gent saben molt bé el que fan i cap problema. Vull dir, jo animo a la gent a que vinguin a donar sang a veure si podem arribar en aquest número de gent que estem esperant de donants.
Tens el grup de sang que demana la, des del Banc de Sang o tens un altre?
Doncs ara mateix, si dic la veritat, no ho sé. No sé quin grup tinc. No ho sé.
Doncs suposo que tornaràs a donar sang a la que puguis, no? A la propera marató que es faci aquí a Calella o Rodalies.
Sí, jo la que m'avisen, perquè m'avisen normalment del banc, que llavors ja busquem la manera d'anar-hi, com sigui.
Doncs perfecte, Aleix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs, Emili, de moment, com hem dit amb la Sílvia, a aquesta hora, quan falten 3 minutets per arribar als 10 minuts per arribar a les jugues del migdia, portem 80 donants i des d'aquí tornem a fer una crida, recordem que tenen temps els ciutadans de Calella per adreçar-se aquí a l'Ajuntament Vell fins a les 10 de la nit. Per tant, queden moltes hores, una jornada molt intensiva per tot l'equip del Banc de Sang i Teixits, doncs per recaptar el màxim de sang possible i tenir reserves.
Aleix, abans de marxar, la Tanit té una pregunta per tu.
Quines activitats paral·leles es fan també?
Doncs li preguntarem a la Sílvia. Sílvia, mira, des dels estudis em diuen quines activitats paral·leles es fan en el marc d'aquesta marató.
Doncs, bueno, com a confirmada, l'activitat que farem aquesta tarda és que venen els udols de foc a partir de les 7 i estaran fent un raval infantil. Per tant, aprofito per fer la crida de que tothom que tingui canalla i vulgui venir, doncs ens hi prepararem aquesta activitat.
Doncs ja ho sabeu, a banda d'aquesta donació de sang, doncs activitats també lúdiques per als més petits.
Gràcies, Aleix, per aquesta informació, per aquesta connexió.
Fins aviat.
Doncs ara parlaven des d'allà, des de l'Ajuntament Vell, dels udols de foc, i ara nosaltres també parlem perquè demà celebra la que serà la seva 6ª revetlla, la revetlla de Sant Llop, que organitzen, en aquest cas, els Diables de Calella.
Doncs sí, a les 6 de la tarda hi haurà activitats infantils, seguidament amb una cercavila de timbalers, a les 9 de la nit, botifarrada, amb les actuacions de Diaris Estret, i més tard, punxadiscos. La revetlla és organitzada per udols de foc. Maria Pilar Riera, membre d'Udols de Foc, explica la revetlla i parla sobre les activitats.
Nosaltres demà celebrem la Revetlla de Sant Lluc, és la Revetlla d'Estiu que organitzem els Diables ja fa diversos anys. Mantenim el format habitual, que és a la tarda realitzem activitats infantils per la mainada, que finalitzen amb un raval infantil per a tots els nanos i un berenar per la mainada també. I a les 7 de la tarda el que fem és una cercavila que surt de l'Ajuntament, que passa pel carrer Església i acaba al Monument de la Sardana. Anem als timbalers. I a partir de les 8 del vespre hi ha un sopar popular i música en viu. La novetat d'aquest any també és que, com que celebrem el 5è aniversari dels Diables, farem un brindis col·lectiu amb tota la gent que assisteixi al sopar.
Maria Pilar Riera ha explicat a Ràdio Calia Televisió quines previsions tenen en relació a l'assistència.
Bueno, hem hagut de plaçar la data. Creiem que aquesta vegada, segurament al 6 de setembre i jugant al futbol, la previsió de gent és inferior a la que tenim habitualment, però tot i així sí que comptem que farem uns 200 sopars.
I com sempre també faran sortejos i sorpreses.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 5111. Serveis informatius de Ràdio Calella.
El curtmetratge Draguts, dirigit i realitzat pel calellenc Marçal Mora, es projectarà aquest divendres a la Biblioteca de Calella. Serà a partir de les 10 de la nit. Dragut ens explica la història d'un pirata sanguinari que al segle XV va esclavitzar els ciutadans de Pineda de Mar. Ha comptat amb el suport de l'Ajuntament d'aquesta població de Pineda de Mar i a l'escena podem veure 150 persones. De manera paral·lela, aquests dies al pati de la biblioteca es pot veure també un recull de fotografies de tot el que va donar de si el rodatge d'aquest curtmetratge. Avui ens acompanya a l'Info Migdia en Marçal Mora. Marçal, bon dia.
Hola, bon dia.
Un curtmetratge que podrem veure aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la biblioteca. Suposo que important per tu, no?, que els calellencs també puguin veure la feina que has fet al poble del costat.
Sí, de fet va ser una proposta que em va fer l'associació Amics de la Biblioteca de Calella i per mi va ser un regal, perquè haver de treballar fora del poble ja per mi ja és un inconvenient, però poder portar els treballs realitzats a la meva població i que ho pugui veure tothom, doncs estic encantat de la vida.
Com va ser el rodatge de Dragut i una mica quina és la resposta que ha tingut del públic després de ja estrenat?
Dragut neix de l'associació Cinemart de Pineda, perquè té la voluntat de recuperar la memòria històrica del poble a través de la ficció, a través de curtmetratges, a través de reportatges, a través de documentals, tot relacionat amb l'audiovisual. I la veritat és que bueno, el projecte Dragut en si és un projecte molt laboriós. Pensa que han participat més de 150 persones, però ens hi hem involucrat durant ben bé un any. És a dir, vam programar els rodatges un cop al mes perquè la gent tingués temps. A principis de mes fèiem reunions perquè la gent tingués temps de dir si volien participar, entitats, persones individuals, col·lectius, gent de Pineda, gent de Calella, de tot el Maresme hi han participat, i ara ens fèiem unes reunions i dèiem, mira, a finals de mes farem aquest cap de setmana una escena de pel·lícula. Clar, això més a més vol dir haver d'estar constantment pendent de que no se t'escapi res, de que el que hagis de gravar aquell cap de setmana ja no tornaràs a gravar perquè són una determinada gent, unes determinades localitzacions, i anàvem fent. I doncs, de fet, el Dragut sí que es compon, diguéssim, de diferents escenaris perquè estan basats precisament en diferents mesos de l'any en què s'ha hagut d'enregistrar o gravar aquelles escenes. Ha sigut laboriós en el sentit de que és molt llarg pel concepte que és, que en veritat ha de ser un curtmetratge. Realment ben bé no és un curt, és un mig, perquè durem 30 minuts, però bueno, és un motiu més perquè la gent del poble participi. De fet, ja ens estan preguntant què farem l'any que ve, i ja estem treballant-hi.
I la resposta bona, no? Per tant,
la resposta va ser molt bona. Es va inaugurar el juliol amb motiu d'un festival de cinema que es fa a Pineda, de Cinemart, i van venir 700 persones a la plaça del poble, i òbviament, com que molts d'ells ja sortien diguéssim en pantalla, doncs es volien veure, però clar, si ve el protagonista vindrà doncs el marit o la muller, els fills, les àvies, i allò es va omplir i realment va agradar molt. Dragut és el segon projecte que fem. L'any passat vam fer Serri Moret, també un altre personatge molt significatiu a Pineda, i bueno, van venir unes 500 persones. Vam pensar que no superaríem, però aquest any ens vam desbordar i suposo que el que ve ho farem encara més gran.
I la importància que té com a, des de l'aspecte de divulgació, no? Divulgatiu, perquè de fet s'està recuperant la memòria històrica, com deies, no? A través de CineMart.
Sí, sí, hi ha molta gent que a través de... es fa al revés, no? A través de la ficció coneix la realitat i molta gent que coneix, diguéssim, la història del poble, que n'hi ha pocs, saben dir-nos de què ve aquell personatge. En aquest cas, Dragut, precisament a l'església Pineda, molt coneguda perquè passem per la Nacional, just davant de la porta de la façana del dintell, hi ha un escrit que precisament explica aquest atac, que, perquè la gent de Pineda no oblidi que va venir un pirata a fer-los esclaus. Hi ha un escrit que ho pots veure, vull dir que van ser fets reals i estan documentats.
Suposo que també es projectarà, no sé si ho tenen previst, des de l'Ajuntament a les escoles, per tal que els infants coneguin la història pròpia, la història local. O si hi ha la possibilitat.
Sí, sí, hi ha la possibilitat. Personalment a mi m'ho van comentar, no m'ha arribat diguéssim a cap conclusió en aquest sentit, però sí, sí, cada cop que ho veuen ve gent de l'Ajuntament, venen els regidors i tots estan encantats de que es facin aquest tipus de coses, precisament per això, perquè siguin divulgatius. No oblidem que el que nosaltres fem és ficció, és a dir, estan basats en fets històrics, però no ensenyem a la història en si. I en aquest
però
cas...
té el seu valor, clar.
Té el seu valor perquè, diguéssim, durant tot l'any, doncs, quan va haver-hi el carnaval, quan han hagut festes, doncs els nens es disfressant de pirata i no sabien ben bé per què, i era perquè havien sentit a parlar que s'estava produint Dragut, que es faria una pel·lícula, i més o menys tot l'any portem el tema pirata o Dragut involucrant-se en altres activitats que no són simplement el rodatge.
Ara parlaves de les moltes hores de rodatge, de feina prèvia, hores de rodatge que es poden veure també en una exposició al pati de la biblioteca.
Sí,
un recull.
Sí, sí, he de tornar a agrair la biblioteca i els amics de la biblioteca que m'han cedit l'espai aquest del pati que tenen a dintre, perquè aprofitaré per fer l'exposició de realment com va ser aquest rodatge. Una cosa és veure la pel·lícula en si, però el que es veu darrere les càmeres, diguéssim, si no ho fem a través de l'exposició fotogràfica, seria molt difícil de veure, ho puc explicar-ho, però les fotografies crec que queden molt bé expressat quin és el volum de gent que vam arribar a moure. Pensa que a la pel·lícula hi surten mercats, hi surt la platja, hi surten molts espais emblemàtics de Pineda que jo sabia d'omplir de gent, i el que no podíem fer, com que era el segle XV, que es veiés un edifici, que es veiés un telèfon, que es veiés un cotxe, doncs havíem d'omplir aquell espai, diguéssim, net d'aquestes coses contaminants de persones, i vam necessitar doncs la col·laboració de totes les entitats. A les fotografies això es veu, i realment he d'agrair als fotògrafs de Pineda, que és un col·lectiu que està pujant molt, les fotografies que ens van fer, que va ser una col·laboració de tantes altres entitats. Aquesta va col·laborar fent fotografies en el rodatge.
I per acabar, animem a la gent de Calella que avui, aquest divendres, vagi a la biblioteca a veure aquest documental, aquest curtmetratge, migmetratge.
Sí, jo espero que el pati no es faci petit i que vingui prou gent, perquè tot i ser el poble veí, ja et dic, hi ha molta gent involucrada aquí, inclús gent d'aquesta casa de ràdio ha participat com actors i bueno, surten actors importants.
Gràcies, Marçal.
A tu, Emili.
I tot seguit arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Deixem enrere una nit en la qual les temperatures mínimes han baixat una mica i en la qual encara hem tingut algun petit xàfec cap al Maresme Nord, que ha deixat 11 litres per metre quadrat a Palafolls o 5 litres per metre quadrat a Malgrat. Precipitacions que avui no s'han de repetir. De fet, s'espera una jornada, encara aquest matí, amb alguns intervals de núvols baixos. Si s'escapa alguna gota seran fenòmens molt puntuals, però aquest migdia i tarda ha de predominar l'ambient assolellat. Durarà poc aquesta estabilitat perquè demà parlem d'un nou canvi de temps que ens portarà precipitacions tant al matí com a última hora del dia i, sobretot, un marcat descens de les temperatures, amb vents que en el dia d'avui seran més aviat fluixos, com un lleugerament moderat, tindrà una mica de vent de garbí probablement al llarg d'aquest migdia i tarda, i la situació marítima, per tant, a la tarda s'alterarà una mica, però tampoc no massa. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, avui les màximes pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, tot i això no passarem dels 25 o 26 graus a molt estirar.
I estem d'estrena. Demà s'estrena un informatiu, l'Info Migdia, del cap de setmana, de dissabte, de nit.
Exacte, demà comencem informatiu el dissabte, on parlarem de les coses que passaran al llarg del cap de setmana i farem un resum de tot el que haurà passat al llarg d'aquesta última setmana.
I l'equip de persones que ho feu?
Doncs tenim dos noies, la Laura Vilalta i l'Alicia Grima, per fer esports, i és molt probable que també tinguem algú per fer el temps.
Doncs molta sort i que vagi molt bé, i gràcies per aquests dies.
Gràcies a tu, Emili.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres marxem, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia, que passeu bona tarda, que passeu un bon divendres i també un bon cap de setmana i una bona diada. Dilluns, recordem-ho que és festiu, és la Diada Nacional de Catalunya. Gràcies i fins aviat.